Són les 8 del Supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
La notícia del dia al Baix Empordà passa per Santa Cristina d'Aro, perquè el col·lectiu SOS Costa Brava ha fet una nova denúncia pública contra, aquest cas, contra el POUM de Santa Cristina d'Aro. Ja us ho havíem explicat diverses vegades en els últims mesos, que el municipi estava preparant un nou pla d'ordenació urbanística, i la plataforma ecologista ara diu que aquesta planificació no demostra un creixement relacionat amb la demanda real al municipi del Baix Empordà. De seguida us donem tots els detalls en aquest supermatí que transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. Com us deia, SOS Costa Brava denuncia el creixement del nou POUM de Santa Cristina d'Aro. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'entitat d'ecologista SOS Costa Brava ha presentat al·legacions a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per l'avenç del POUM que es vol portar a terme, denunciant que s'hauria de construir de manera sostenible. Eduard de Ribot, advocat de l'entitat SOS Costa Brava.
Establir creixements urbanístics desmesurats, desproporcionats i que no estan fonamentats ni basats en cap necessitat real de la població.
El POUM es va aprovar a l'agost amb la participació ciutadana i estava en la fase d'exposició pública fins al novembre.
L'estartit aprova declarar-se població gay-friendly. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. La Junta de Veïns de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit aprova per unanimitat ser població gay-friendly, és a dir, una població respectuosa amb la diversitat sexual.
Ahir es va presentar l'espai del peix fregit de Palamós, a l'espai del peix fregit de Palamós, la Christmas Race 2018. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. La regata se celebrarà del 19 al 22 de desembre i comptarà amb 250 participants de 22 països diferents.
Ja es coneixen el nom dels guanyadors dels premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. Els guardons s'entregaran aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. Així com ja és tradicional, també es presentarà el llibre Crònica d'un any 2018, en el qual s'il·lustraran les notícies i informacions més rellevants que han passat a la vila aquests últims 12 mesos.
I cuina i llegendes catalanes són l'espectacular aposta nadalenca d'Edicions Sidillà 2, projectes de luxe per aquestes festes. Manel Magrinyà.
Bon dia. L'editorial bisbalenca presenta la història de la cuina catalana i occitana.
Això és una obra d'art.
Una obra d'art, doncs, en paraules de Ferran Adrià.
És la bíblia de la nostra cuina.
I la bíblia de la nostra cuina, segons Jaume Subirós.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palafrugell. Martí Seguer.
Bon dia. Avui a 5:45 de la tarda a la Bòbila de Palafrugell s'inaugura la pista de gel amb un ampli ventall d'activitats gratuïtes per totes les edats.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Sembla que aquest dijous serà un dia rúfol. Preguntem a Albert Aparicio. Serà així? Bon dia.
Bon dia. Avui tindrem una jornada plenament de tardor, amb cel força gris i cel tapat. Durant tot el dia ens acompanyaran intervals de núvols i el sol serà difícil de veure, fent que hi hagi poca amplitud tèrmica entre la temperatura mínima i la màxima. Es poden produir precipitacions que seran en general de caràcter feble en qualsevol moment del dia, però seran molt més probables entre aquesta nit i durant la pròxima matinada fins demà al divendres al matí. La situació marítima també es veurà alterada cap a la nit, amb vent de component nord a la costa i un atge de més de 2,5 metres d'alçada. Demà millora el temps, tot i que durant les primeres hores del matí encara seran probables alguns ruixats.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Radio Capital. Sense IVA es viu millor. Per això, als centres Espada de Palafrugell tenim el dissabte 15 de desembre el dia sense IVA. Avança't a les compres de Nadal. T'oferim sempre bon servei, amb proximitat i amb bon preu. I més el dissabte 15 de desembre.
Benvinguts al dia sense IVA als centres Espada de Palafrugell.
Sense IVA es viu millor.
Per Nadal, Neules Torrons i la quina del Centre Fraternal. Aquest any hem millorat els premis a la ratlla i a la quina. Et podràs emportar pernils, lots de caves i vins, televisors, drons, patinets elèctrics o el més nou en tecnologia digital. I gràcies a la col·laboració dels comerços de Palafrugell, ens superarem. Ah, mantenim els premis entre tots els cartrons jugats i un altre premi a la fidelitat. I a més, si has vingut 6 dies o més, premis especials a la fidelitat per tots aquells que hagueu vingut 6 dies. Vine a la quina de Nadal del Centre Fraternal. 6, 8, 9, 16, 23, 25, 26 i 30 de desembre de 2018 i 1 i 6 de gener de 2019 a partir de les 6 de la tarda.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí amb Dani Cortés.
La plataforma ecologista SOS Costa Brava ha fet una denúncia pública contra el POUM de Santa Cristina d'Aro. Segons l'entitat, aquesta nova planificació urbanística demostra un creixement que no està relacionat amb la demanda real del municipi del Baix Empordà. Gerard Escaig.
L'entitat ha denunciat que les tres opcions que té l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per escollir no són les millors propostes. De fet, la primera va ser suspesa parcialment pel TCJ i es va aprovar el 2008. Aquesta planificació preveia fins a 7.000 habitatges nous que quedaven repartits entre 660 hectàrees i 190 hectàrees més en sòl urbanitzable. Les altres dues opcions que té l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, SOS Costa Brava segueix considerant que són desproporcionals. De fet, l'avenç de POM té previst construir 5.400 i 6.500 habitatges. Seguint aquesta tendència, es quadriplicarien els habitants del municipi. Actualment n'hi ha 5.100. Eduard de Ribot, advocat d'entitat SOS Costa Brava, ha defensat la posició de la plataforma, explicant que consideren que l'avenç té un creixement desproporcional. Des de la plataforma ecologista s'ha assegurat que no es correspon a ètiques sostenibles.
Tots els defectes, errors, disfuncions i irregularitats, i ho és per raó d'establir creixements urbanístics desmesurats, desproporcionats i que no estan fonamentats ni basats en cap necessitat real de la població, ni per la demografia, ni per la demanda de sòl i d'habitatges.
Pels ecologistes, l'increment dels habitatges de Santa Cristina no hauria de ser superior al 20%. Eduard de Ribot ha defensat que aquestes construccions s'han de fer lligades al nucli actual del municipi, però sempre amb criteris sostenibles. Un dels casos més recalcats per l'entitat és el sector urbanitzable, Sud 13, sector Riera dels Molinets. Aquest espai té unes 65 hectàrees i està ubicat al sud-est del municipi. SOS Costa Brava ha assegurat que es troba en una zona inundable. De fet, allà hi ha prevista la construcció de 211 habitatges, un hotel de 5.500 metres quadrats i un apart hotel de 1.800. Les obres es complementaran amb equipaments addicionals i un camp de golf. Ara per ara no hi ha cap construcció perquè el 2014 va acabar el termini per urbanitzar-se. Ara mateix segueix desert. De fet, des de l'entitat ecologista esperen que es desclassifiqui l'espai o es redueixi el projecte constructiu. L'última paraula serà de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, que a l'agost va aprovar el POM municipal. També s'ha demanat un pla especial per a preservar la vall de Solius i una nova normativa en edificacions ramaderes i granges, per tal d'evitar contaminacions.
El 29, el passat mes de novembre, es va aprovar per unanimitat a l'Estartit una moció per declarar la població gay-friendly. Amb aquesta decisió es reafirma el compromís de l'Estartit i la seva població amb la inclusió sexual i la protecció dels col·lectius LGTBI i Maria Montells.
Exacte. Les poblacions gay-friendly són aquelles que... legal, acceptació social, oportunitats econòmiques i d'oci al col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Amb aquesta voluntat, el municipi adoptarà també mesures polítiques pel col·lectiu LGTBI per tal de protegir-los d'aquells comportaments d'odi i d'intimidació i amb la intenció de continuar el desenvolupament de projectes turístics destinats a aquest col·lectiu. Un dels punts on més èmfasi ha fet l'entitat municipal és l'impacte positiu que això genera en el sector turístic. És per això que els redactors de la moció es fixen en les ciutats ja declarades gay-friendly, com és el cas de Barcelona, perquè consideren que pot tenir i tindrà un impacte positiu pels comerços i pel sector turístic de la zona. El municipi fa 3 anys que va començar el Rainbow Weekend, una iniciativa turística basada en un projecte d'oci i coneixement del territori destinat als col·lectius LGTBI. Actualment es troba en fase inicial, però la proposta turística és un pas més per situar l'Estartit al mapa de les poblacions gay-friendly.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Del 6 al 9 de desembre, segona fira de Playmobil de Begur. Una fira per als més petits i per tota la família. Exposició de diorames, tallers de manualitats, de pintacares, xocolatades i el concurs Troba el clic perdut. Del 6 al 9 de desembre, a la sala d'exposicions de Begur, segona fira de Playmobil. Més informació i horaris al web acitbegur.com. Organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur amb el suport de l'Ajuntament de Begur.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda s'entreguen els premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any i ja sabem qui els guanyarà. Com és habitual, en aquesta 36a edició també es presentarà el llibre Crònica d'un any 2018, Judit Sáez.
Sí, el certamen organitzat per l'equip Crònica d'un any, Edicions Baix Empordà i amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell comptarà també amb aquesta presentació del llibre que anirà a càrrec del periodista i escriptor Josep Pastells, d'on s'il·lustraran les notícies i successos més destacats d'enguany. Respecte als premis, Josep Piferrer s'emportarà el guardó a Peix Fregit 2018 per la seva presència i implicació continuades en la vida cultural i social del municipi, per exemple fent de voluntari d'associacions i activitats culturals sense ànims de lucre, com el teatre, les sardanes o la coral. I els premiats com a palafrugellencs de l'any han estat 16, entre ells i elles Pilar Alzina, Natàlia Bassa o Enric Bruguera. I finalment la Fira de Vins i Caves de Catalunya, organitzada pel grup Costa Brava Centre, ha estat la millor iniciativa de l'any. Es va celebrar del 31 al 2 de setembre a la plaça Can Màrius de la Vila.
Les principals ofertes de l'editorial Sidilla per aquestes festes de Nadal tenen com a protagonistes la cuina del país i les costums i festes tradicionals catalanes. Ens informa des de la Bisbal en Manel Magrinyà.
Pel que fa a la proposta gastronòmica, l'editorial bisbalenca presenta el desè volum de la història de la cuina catalana i occitana, una magna obra del cuiner i escriptor valencià Vicent Marquès, que recull 40 anys d'estudi del que es cou als fogons del país i que es presenta amb il·lustracions de Montse Maiol. La presentació va tenir lloc al Museu de les Cultures del Món de Barcelona i va ser considerada com una obra d'art i per la Bíblia de la cuina catalana per dos mestres de la cuina actual, ni més ni menys que Ferran Adrià en va dir això.
Això és una obra d'art. Això és una obra d'art. Segurament és l'obra més important que hi ha a Catalunya en la història sobre la cuina catalana. Aquí això és molt més que res. Aquí la realitat no és tan important, sinó la recerca que ha fet perquè pugui comprendre tot això.
I per la seva banda, Jaume Subirós, el popular i conegut xef del motel Empordà.
La història de la cuina catalana i occitana de Vicenç Marquès és la bíblia de la nostra cuina. I jo la comparo personalment amb el diccionari etimològic i essencial de la llengua de Coromines. És un estudi complet de la nostra cuina.
La segona proposta que aquests dies presenta Edicions Sedillà és el primer dels dos volums del calendari de llegendes, costums i festes tradicionals catalanes, una obra escrita l'any 1951 per Aureli Campmany i Farrés, nascut el 1868 i traspassat el 1954, un destacat folclorista de formació autodidacta i pare de la també escritora Maria Aurèlia Campmany. La publicació del segon volum d'aquesta altra obra d'art està prevista per la primavera del 2019.
De seguida us donem tota la informació esportiva.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia. Menjar tradicional i casolà fet amb receptes de tota la vida. Esmorzars de forquilla, brasa de llenya, una carta de plats que et faran sentir com a casa i, per descomptat, menú diari. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08.
Obert des del 5 de desembre.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Per Nadal, a Palamós es celebra la tradicional Christmas Race, una regata de classes olímpiques i promocionals, World Sailing. Ahir al migdia es va presentar a l'Espai del Peix de Palamós la competició d'enguany que portarà a la vila més de 400 regatistes de 22 països diferents, Laia Bodró.
És una de les competicions de classes olímpiques més destacades de l'hivern i el punt de partida de la temporada de vela olímpica mundial. La tradicional competició compta aquest any amb les competicions olímpiques de fin, làser estàndard, làser radial femení i 470 femení i masculí. Les promocionals de World Sailing, la Federació Internacional de Vela, seran les de làser radial masculí i 420 femení i masculí. La competició comença el 19 de desembre i s'acabarà el 22 del mateix mes. Portarà 250 participants de 22 països procedents de 3 continents diferents. Espanya és el país que porta més participants amb 88 vaixells, seguit del Regne Unit amb 44. L'acte de presentació, que es va celebrar a l'Espai del Peix, va comptar amb la presència de Lluís Puig, alcalde de Palamós, Eduard Sallés, president del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, Miquel Avinyó, president de la Comissió Esportiva del Club Nàutic Costa Brava, Josep Pujol, delegat d'Esports de la Generalitat, i Josep Isern, vicepresident de la Federació Catalana de Vela. Lluís Puig va destacar que s'ha signat un conveni propi amb la Christmas Race, ja que es tracta de la competició esportiva més important que se celebra al municipi. Avinyó va voler recalcar que l'impacte econòmic de la Christmas Race i el Club Nàutic aporta a la zona més d'un milió d'euros. Com a novetat, la regata tindrà enguany una sola seu, situada a les instal·lacions del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós.
En l'opinió, avui el comentari ens el deixa l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia, estimats oients. Avui el tema que em passa pel cap, que em ronda, és una mica delicat. Delicat perquè m'acosta tenir opinions acabades sobre les coses, per molt que les coses siguin òbvies o injustes o diàfanes. A veure, avui fa 11 dies de la vaga de fam dels presos, dels primers que la van començar, i a mi aquesta cosa m'entristeix. Suposo que a molts de vosaltres també, a d'altres potser no us agrada o us fa ràbia o us emprenya o fins i tot penseu que és una frivolitat. Jo, la veritat, no tinc una opinió acabada sobre el tema. Fa un any que són a la presó, fa 11 dies que uns estan en vaga de fam, els altres en fa una mica menys, però també la situació és deplorable. Tan aviat he sentit veus que diuen que la vaga, com que només la fan polítics del PDeCAT o diguem-ne de l'exconvergència, al final tot és una mesura per pressionar Esquerra Republicana de Catalunya perquè mogui no sé quina fitxa. Veieu que jo com a analista no valc gaire. No sé si aquesta versió és la bona. L'altra és que una altra versió plausible és que la vaga respon realment a una situació d'impotència, de frustració i de crit desesperat d'una gent que està esperant la resolució d'uns recursos que els permetrien estar a casa per Nadal. En fi, aquesta versió és bastant comprensible, té tota la lògica del món, però no és l'única. N'hi ha d'altres que diuen que l'independentisme, així com l'1 d'octubre, va aparèixer, o va semblar aparèixer del tot cosit i sense fissures, tots a una, avui és una mica de campiquipuguisme. Aquesta versió tampoc és del tot menyspreable. És veritat que hi ha una discordança total entre uns, altres i els de més enllà, els que són a l'exili, els que són aquí, els que són a la presó, i aquesta mena de govern efectiu que no acabem de veure que efectuï gran cosa. I no ho dic per la governabilitat, no ho dic pel tema de la política immediata, escoles, sanitat, etc. Però mireu, cada vegada que els Mossos actuen, salta la guspira i entre ells es tornen a barallar, els polítics. Per tant, jo, com que la idea, us deia, no és acabada, com que el dubte sempre presideix la manera que tinc de mirar el món, em podeu tractar de naïf o de equidistant o fins i tot d'espanyolista, feu el que vulgueu, però jo diria que la cosa no va per aquí. La cosa va d'una sensació molt més primària, molt menys treballada, finalment les sensacions amb les que jo sol treballar. A mi m'entristeix profundament que hi hagi 4 persones en vaga de fam, empresonades, més persones empresonades, gent exiliada, i veure com bona part de la gent del país, no tota, però bona part, està en un estat de tensió lamentable. Que passeu un bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Són les 8:22, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Ho vam saber fa pocs dies per una nota de premsa que va enviar l'Ajuntament de la Bisbal. Unes 200 persones estudien català al municipi i vam voler aprofundir-hi i hem contactat amb la responsable de l'àrea de català de l'Ajuntament de la Bisbal, la Maria Dolors Figueres. Aquí tenim el telèfon. Maria Dolors Figueres, bon dia. Aquí tenim el telèfon en principi. Maria Dolors Figueres, bon dia. Sembla que no és possible fer aquesta connexió. Bé, ho provarem una última vegada i si no marxarem a publicitat un segon. Maria Dolors Figueres, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí, ara sí. Ara sí, bon dia. Dèiem, bon que, dia. Dèiem que hi ha unes 200 persones que estudien català a la Bisbal. Sí. I volíem saber una mica com són aquests cursos, qui hi va... Però la primera pregunta que se'm va acudir és: què és el que costa més del català a una persona que comença a aprendre'l?
El que els costa més del català... el català és com totes les llengües del món i aprendre'l doncs depèn molt de cada persona. Llavors, a una persona li pot costar alguna cosa, a l'altra li pot costar una altra, depèn del caràcter, si són més llançats o són menys, de l'aprenentatge previ que tinguin d'altres llengües o del nivell cultural. És una pregunta molt difícil de contestar perquè, en general, saps, cada persona és diferent. El que sí que t'he de dir que costa molt és que puguin practicar, perquè aquest costum tan dolent que tenim els catalans de canviar de llengua quan veiem una persona estrangera fa que sigui molt difícil, si no impossible en molts casos, doncs, de poder practicar fora de l'aula, i això és una llàstima.
Ja, però jo li preguntava perquè, per exemple, jo penso en el català i potser el que em costa més, o el que m'ha costat més tradicionalment, són els pronoms febles. No sé quin és el mètode, no sé si feu gramàtica, ortografia o més conversa en aquestes classes.
A veure, ara mateix la majoria dels alumnes que tenim són alumnes que venen a aprendre el català des dels nivells bàsics. O sigui, nosaltres treballem coordinadament quatre àrees. Càritas, que són el primer esglaó, després l'àrea d'ensenyament, nexe social i ciutadania, i l'oficina de català. Quan un alumne ve a inscriure's, mirem quin és el nivell de formació que té, si està alfabetitzat o no, per decidir quin d'aquests llocs ha d'anar. La majoria dels alumnes que et deia, però, són persones que venen d'altres països i, per tant, el que necessiten és un aprenentatge de comprensió i d'expressió oral. Per tant, això dels pronoms febles sí que és veritat que ens hi surt, però és una cosa que segurament no en el nivell que tu t'imagines. Comencem, doncs, des d'això, poder-nos entendre, poder presentar-nos, poder anar a comprar, poder fer les coses bàsiques d'una conversa inicial.
Per tant, el mètode és allò, conversa, no? Conversacional.
Sempre partint, o sigui, sempre hi ha una base gramatical, evidentment, perquè si no podria funcionar, però no és l'aprenentatge tradicional que s'havia fet èpoques enrere, de començar recitant verbs, sinó des de plantejament de situacions reals. O sigui, imaginem-nos que ens presentem, com ho farem, què necessitem, quin verb necessitem, però vinga, pràctica, o sigui, sí, molt parlar i molt comprendre.
Quin és el perfil de persones que venen aquí als cursos de català de la Bisbal? Homes, dones, edat, procedència?
A veure, tenim molta varietat, són persones... Ara mateix, en aquest moment, ja com t'he dit, la majoria són persones nouvingudes, vingudes molt d'arreu del món. Tenim com que, o sigui, és un reflex una mica de la societat. En la Bisbal hi ha un percentatge alt d'immigració, un 23 o 25%, ara no recordo exactament. Llavors, el col·lectiu més ampli són les persones d'origen marroquí, per tant, tenim bastantes persones d'aquest origen a classe, però, per exemple, jo ara penso en el grup que era veure d'aquí molt poca estona. En aquesta meva classe hi ha marroquins, gent d'Hispanoamèrica, romanesos, bielorussos, anglesos, o sigui, és una barreja molt interessant, la veritat.
I dèiem edat i...
Ai, perdona,
i
sí.
Gènere, sí.
Edat, mira... És molt, molt elàstic, això sempre són cursos per adults, per tant, compta que mínim 17-18 anys són el que tenen els nostres alumnes i de màxim no en tenim. Tenim una persona jubilada, més d'una persona jubilada, però la franja d'edat potser més freqüent és entre 20 i 30. Hi ha moltes persones que acaben d'arribar per qüestions laborals i que venen a formar-se, no en qüestió de llengua, per trobar feina i per tot el que necessitin. Llavors jo diria una cosa així, i entre 20 i 30 anys són els més nombrosos.
Això li volia preguntar, en quin punt decideixen apuntar-se en aquests cursos o per què necessiten el català més enllà de la seva vida diària?
A veure, hi ha dos motius bàsicament que els impulsen a venir a apuntar-se a català. Un, esclar, evidentment, és les ganes d'aprendre'l, perquè molta gent doncs, té fills, aquests fills van a escola, l'escola parla en català, els nens estudien en català i ells doncs, també volen aprendre'l. Perquè sentir, parlar la llengua d'un lloc on vius també et fa sentir més d'allà i per això també és una cosa que és necessària per trobar feina, eh? Si tu vols trobar feina de cambrer, et serà molt més fàcil, per exemple, eh? Et serà molt més fàcil si, a més del castellà, parles el català. I després també hi ha el tema doncs, de regularitzar la seva situació, que per poder fer els tràmits necessiten unes hores de català, a part d'altres coses.
Clar, la salut de la llengua també es veurà afectada per el número de persones estrangeres que decideixen parlar català i apuntar-se en idioma en cursos d'idiomes com el català. Quin increment s'ha vist un increment en els últims anys, un descens de les persones que s'apunten a cursos de català de l'Ajuntament?
No, mantenim, o sigui, va haver-hi una punta molt alta d'inscripcions cap allà l'any 2000 que va coincidir amb l'arribada de molta gent, però més o menys anem mantenint les inscripcions cada any, no hi ha un retrocés, perquè sempre va arribant gent nova, sempre hi ha gent que té ganes de continuar avançant, i per tant, mira, ja ho veus, unes 200 persones entre tots els serveis que t'he esmentat abans, doncs no és una mala xifra, està bé. I després,
digues.
També hi ha com a complement el programa de voluntariat per la llengua, que és una cosa que funciona bé quan les persones ja tenen un cert nivell d'una mínima conversa, que això també doncs, és una cosa que s'ofereix perquè les persones puguin, els alumnes o no alumnes, persones que volen aprendre català, puguin practicar per allò que de dificultat que et deia, de la dificultat que tenen de practicar fora de l'aula en situació normal. Llavors, les parelles lingüístiques és un complement molt i molt útil.
De fet, des del 2004, segons les dades que tenim, s'han format més de 400 parelles a la Bisbal.
Sí. Des del 2004 que vam començar amb quatre parelles, fins ara doncs, hem anat cada any mantenint dues edicions l'any, o sigui, fem parelles, diguéssim, al novembre i després altra vegada al març. Algunes repeteixen, moltes s'han fet amics i ja no consten en el programa però continuen trobant-se. Ja et dic, és un complement molt útil per la doble funció que té, la funció d'aprenentatge de la llengua, evidentment, però també de coneixement de la societat on has anat a viure, de fer amics, de sentir-te acompanyat, que això també és una cosa molt important per poder anar bé i sentir-te part del país.
Et volia preguntar també per una altra iniciativa que està previst que comenci en les properes setmanes, que són les tertúlies en català a les escoles.
Sí, mira, això va ser el curs passat, vam fer una prova pilot, ja et dic, va ser també una iniciativa de tots quatre, però nosaltres treballem coordinadament en el que en diem l'itinerari d'acollida lingüística. Doncs va ser una iniciativa de una reunió, vam dir, ens falta arribar gent, perquè sempre en tenim, però n'hi ha molta que no veiem. Llavors, se'ns va acudir que una via seria, doncs, en lloc de esperar que vinguessin anar nosaltres a posar-ho fàcil a les escoles, també en relació amb l'escola, demanar amb quines famílies doncs, hi ha dificultats de comunicació per qüestions lingüístiques i vam fer la proposta de fer això, unes tertúlies, vol dir que la mare o pare portaven el nen a l'escola i es queden a classe ells també, i en allà doncs comencen el primer contacte amb la llengua. La intenció és que després tinguin ganes de continuar i passin en el circuit, diguem-ne, normal, aquests cursos de Càritas o de l'àrea d'ensenyament o del consorci, depèn del seu nivell, però que puguin continuar l'aprenentatge. Però és una manera de posar-nos en contacte, de facilitar-ho, perquè també has de pensar que es fa hi ha gent, sobretot mares, que si tenen nens molt petitons, doncs els és difícil de poder compaginar la família amb els horaris de classe, tot i que ens ajustem, però si són petits i no estan prou escolaritzats, llavors no poden assistir als cursos regulars. Doncs vinga, una altra via per intentar-ho.
Una molt bona iniciativa que es fan en molts municipis, però tenim aquestes dades de la Bisbal, de la capital de la comarca. Més de 200 persones estudien català a la Bisbal en serveis, en els diferents serveis de l'Ajuntament i que hi ha al municipi. Maria Dolors Figueres, que és responsable de l'àrea de català de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 8:36, de seguida tornarem.
Gaspar, aquestes festes a Videòcato i Planet ens emboliquen i ens guarden els regals fins que els haguem de repartir.
Regals de tot tipus?
Sí, tots els regals que et puguis imaginar.
Oh, que fàcil i còmode ens ho posen. Ja hi podem anar, doncs.
Videoca Toy Planet, experts en regals per petits i grans.
Videoca Toy Planet, ens agrada veure't feliç.
A Sant Feliu de Guíxols, Rambla Generalitat 56.
Regala Nadal, regala somriures, regala Grup Carrera.
Grup Carrera, el teu Nadal. Mòbil Xiaomi Redmi 6 de 32 gigas per només 129 euros. Televisor Philips de 50 pulzades per només 369 euros. Auriculars AirPod Apple per només 159 euros.
Més informació a grupcarrera.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
I amb l'Alba Lejide, amb qui repassem l'actualitat general. El president de la Generalitat, Quim Torra, anuncia una taula de diàleg amb entitats i Mossos per reforçar la mediació. El president garanteix que qualsevol actuació al marge dels protocols serà sancionada i demana no caure en les provocacions de l'ultradreta.
Així ho ha avançat en el marc de la sessió de control al ple del Parlament davant els retrets de la CUP sobre l'actuació dels Mossos a Girona i Terrassa.
El president espanyol, Pedro Sánchez, avisa que si es vulnera la Constitució respondrà de forma ferma i contundent i acusa Torra d'estar desesperat. El president espanyol compara l'independentisme amb el Brexit i adverteix que enviarà la policia a Catalunya si els Mossos no compleixen.
La vía para resolver nuestros problemas es la vía constitucional, la vía de la Constitución española, la vía del diálogo dentro de la legalidad que nos hemos dado. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado Social y Democrático de Derecho.
Durant la seva compareixença al Congrés per exposar la seva estratègia a Catalunya, ha criticat durament la suposada deixadesa de funcions per part dels Mossos davant els CDR i ha advertit que si persisteix, l'Estat enviarà un nombre suficient de membres de les forces de seguretat de l'Estat per garantir la seguretat a Catalunya.
I la primera ministra britànica, Theresa May, supera el vot de confiança dels Tories, dels conservadors, i es mantindrà com a líder del partit per 200 vots a favor i 117 en contra. La primera ministra britànica seguirà al capdavant de la formació i de la gestió del Brexit amb el suport de 2/3 dels diputats.
En plena crisi interna al Regne Unit pel Brexit, una ajustada majoria de diputats Tories han avalat que la primera ministra segueixi al capdavant de la formació. Assolits els suports necessaris, els diputats rebels, que qüestionen la gestió de May amb el Brexit, no podran disputar-li el lideratge com a mínim en un any. En tot cas, May ha dit als seus diputats abans de la votació que no es presentarà a la reelecció i que només seguirà fins a complir amb el Brexit.
En l'agenda cultural, heu de saber que fins al 6 de gener a Palafrugell podreu gaudir de la pista de gel. Demà, a 5:45, s'inaugura aquesta pista a l'Espai de la Bòbila amb tot un ventall d'activitats totalment gratuïtes per nens, joves i la família en general, i amb servei de bar, creperia, caramels i diverses atraccions infantils. I dissabte, a 4:00 PM, podreu viure-hi una exhibició de patinatge sobre gel pel Club de Patinatge Artístic. I a Mont-ras ja podeu visitar la mostra de pessebres i diorames.
Amb més de 10 anys d'història,
història, aquesta exposició s'ha convertit en una visita obligada durant les festes de Nadal i, si hi aneu, entendreu el perquè. Només entrar quedareu bocabadats amb els pessebres de grans dimensions carregats de detalls que ocupen la sala. No sabreu ni per on començar a mirar. Pels nens preparen anualment un joc per buscar personatges i llocs amagats als pessebres per tal que l'activitat sigui un gran pla per tota la família. Recordeu, ho fan a la sala polivalent de l'Ajuntament de Mont-ras i l'entrada és gratuïta.
La nit de Cap d'Any a Palafrugell la fem grossa. Entrarem al nou any amb DJ i campanades en directe des de fora l'església. Un bus gratuït farà el recorregut de bars per seguir la festa. Can Fina, Candela, Harolds, Deltònic, La Industrial, L'Occità, Funky Pizza, Metro i Sol de Nit. Puja amb el bus a veure el primer sol de l'any des del Cap de Sant Sebastià. Per Cap d'Any, vine a Palafrugell.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, aquí ja a punt amb les estrenes aquest cap de setmana.
Doncs som-hi, vinga. Què, és un cap de setmana maco al cinema o què?
Home, és un cap de setmana fluixet, aquest, eh?
Fluixet?
Una mica de... Venim, sí, venim, pensa, venim del pont, la setmana que ve ja estem a tocar Nadal, per tant és com una mica una setmana de traspàs.
Tu pensa que no és la setmana en què s'ha estrenat la millor pel·lícula de l'any, que és Animals Fantàstics i On trobar-los els crims de Grindelwald, i per tant, clar, això es nota.
Clar, clar, sí.
Es nota.
Ja. Encara arrosseguem aquesta estrena,
eh? Escolta, vinga, amb quina pel·lícula comencem? Ignasi, hem perdut la cobertura amb l'Ignasi Arbat.
Estic aquí, eh?
Ah, dic, que et deia sí. que amb quina pel·lícula comencem?
Amb Anna i l'Apocalipsis.
Anna i l'Apocalipsis, que la tenim preparada. Ara mateix et tiro el tràiler. Explica'm, què va aquesta pel·lícula?
Doncs no sé si tu has vist una pel·lícula que es diu Zombies Party amb el Simon Pegg.
Doncs no.
No l'has vista. Bé,
no.
Jo te la recomano, eh? És una comèdia de zombies boníssima. De fet, va ser la pel·lícula en la qual es va donar a conèixer el Simon Pegg i tota, doncs, va venir llavors aquella anomenada trilogia del Cornetto i tot plegat. En aquest cas, es tracta també de l'estil d'una comèdia amb zombis, però un musical. Per tant, un musical, comèdia de zombis. Això vindria a ser el que és aquesta pel·lícula, que intenta desmitificar el que és el gènere zombi. Aquesta pel·lícula va guanyar el premi a la secció Midnight Extreme al Festival de Sitges, no d'aquest any, sinó de l'any passat, del 2017. I els repartiments són bastant secundaris, desconeguts, és a dir, la protagonista és la Han. Hi ha un conjunt d'actors secundaris que tenen formació teatral i de musical, que no són cares tampoc molt conegudes. I la pel·lícula agafa com a punt de partida un curtmetratge del 2011, que es deia Zombie Musical, i a partir d'aquí doncs, ja té tots aquests ingredients perquè això es converteixi doncs, en una pel·lícula de culte que segurament no sigui el que patarà aquest cap de setmana, però ja veureu que amb el temps doncs anirà agafant una mica d'embranzida.
Doncs mira, escoltem el trailer un segon.
Llevan informes de que continúan los contagios masivos en todo el mundo por un virus todavía no identificado.
Hola. ¿Puede oírme?
Sí, ja pel tràiler ja podem veure que no és la típica pel·lícula de zombis.
No, més és nadalenca, està ambientada a Nadal i arriben els zombis per fer guits de Nadal. Per tant, si heu de veure una pel·lícula relacionada amb el Nadal, jo recomano, sobretot, que anem a veure aquesta.
Sí,
i,
carai, doncs
sí,
no.
I a més a més apareixen no només zombis així normals, sinó que tenim ninots de neu zombificats. Bé, hi ha coses curioses que estan molt bé, eh?
Quan dius una pel·lícula de culte, és una pel·lícula que no és gaire bona, però que farà història.
No. al contrari, El Pregó del Contra és una pel·lícula que és molt bona,
sí,
però que però diguéssim que té un públic molt específic, per entendre'ns, no?
Ja.
Jo crec que aquesta, bé, no omplirà taquilles, perquè evidentment doncs, és una pel·li que no és per omplir taquilles, però bé, de fet ha tingut un èxit a tot arreu, als festivals de cinema fantàstic on ha passat, i ara doncs comença a estrenar en sales comercials, no? I està tenint molt èxit a tot arreu.
Carai. Quina, són coses curioses, aquesta, que això no m'ho esperava que fos. Quan m'has dit el nom Anna i l'Apocalipsis, jo he escoltat el principi del tràiler i dic, bueno, una pel·lícula més de por, però així una pel·lícula de por combinant por i Nadal, crida anar-la a veure. Sí, sí.
Aquesta la recomanem.
Molt bé, quina més tenim per explicar avui?
Aquesta tenim Mortal Engines.
Mortal Engines.
Eso es Londres.
60 minutos fue lo que se tardó en llevar a la humanidad al borde de la extinción. La humanidad se movilizó. Surgió una nueva era. La era de las ciudades depredadoras. La supervivencia del más rápido.
Mortal Engines.
Bé, això ja t'aviso que és un desastre, eh?
Un desastre?
Aquí sí, aquí amb aquesta pel·lícula comencem a patinar.
Sí.
A veure, això està basada en una sèrie de novel·les que es diuen així. El que passa és que són unes novel·les que aquí no han arribat, són molt poc conegudes. Ara sí que les han publicat, però les han publicat arran de que es faria la pel·lícula. Em sembla que només estava publicada la novel·la, la primera d'elles. I això és una producció de Peter Jackson, que l'han posat el seu nom a majúscules, tot i que Jackson aquí doncs, hi ha fet poqueta cosa. Recordem que Peter Jackson va dirigir la trilogia El senyor dels anells del Hobbit. Està rodada a Nova Zelanda, però l'ha dirigit un senyor que es diu Christian Rivers. I els llibres estan escrits per Philip Rees i ens parla doncs, en un món post-apocalíptic, que la Terra està convertida doncs, en una deixalleria, hi ha hagut una guerra, i aleshores ens trobaran grans nuclis de població que són ciutats en moviment. I aquestes ciutats en moviment es van movent i van devorant els pobles petits que es van trobant i així els van absorbint, no? Aleshores trobem un grup que lluiten contra el dictador que ha muntat aquesta societat, que és l'únic actor conegut que trobareu, el dictador, que és Lugo Wiggin. A mi tot això són novel·les d'aquestes que et recorden una mica el Joc de la Pam, una mica Crepúsculo, no? Vindria a ser a tirar una mica de tots aquests conceptes. El que passa és que, clar, ni el repartiment és conegut, ni els llibres són coneguts, ni bom, la cosa no pinta massa bé, a més la crítica no es té gens benevolent amb aquesta pel·lícula.
I a nivell d'efectes especials o d'escenaris, això sí que pot ser atractiva per, des d'aquest punt de vista.
Sí, però jo crec que amb això no en farem prou,
No.
Fins i tot podria dir que arriba just aquí una mica.
Sí.
Especial, sobretot que hi ha bastant de pressupost, s'han gastat 100 milions de dòlars en fer-la, per tant, aquí hi ha diners, però justet.
Què, la següent que posem ens agradarà o no?
Va, vinga, anem per la següent. Et sembla si fem Roma, ara?
Roma. Que ens baixa una mica el ritme del programa, però
sí.
Escoltem. És una pel·lícula que s'estrena a Netflix i que el tràiler és en blanc i negre. No sé si tota la pel·lícula també.
Sí, la pel·lícula també. Vull dir que el tràiler ja t'ho deixa ben clar. Sí. Bé, és una pel·lícula que, bé, tu dius, s'estrena a Netflix. I dius, sí. I a més una pel·li que ve molt avalada i molt reconeguda. És l'última pel·lícula de l'Alfonso Cuarón, que va guanyar aquesta pel·lícula Lleó d'Or a Venècia i està nominada als Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera, direcció i guió, i segurament també serà una de les pel·lícules potents que arriben als Oscars. Aquesta pel·lícula ha agradat a tot arreu i té una estrena a Netflix. O sigui, sí que és cert que s'ha hagut d'estrenar en algunes sales cinematogràfiques, així com de revolada.
Això t'anava a dir, perquè Netflix feia aquesta estratègia d'estrenar en alguna sala per poder presentar-se a concursos i certificar-ho com una pel·lícula tradicional, no?
Sí, sí, es va estrenar en algunes sales, si no recordo malament, a Los Angeles o Nova York, però res, allò, una setmaneta, un parell de sessions i ja n'hi és. I aquí la setmana passada es va estrenar en una sala a Barcelona i una altra a Madrid. Vull dir que ha estat una cosa així, vist i no vist, una setmana, i a la següent ja la tenim aquí a Netflix, el que deies tu, bàsicament per poder-se presentar a premis i optar, que és el que segurament ja ha passat amb els Globus d'Or, i que veurem també què passa en els Oscars, que tindrà unes quantes nominacions. Recordem que Alfonso Cuarón, i ara aquí doncs, et brindo, és el director de la millor pel·lícula que s'ha fet sobre Harry Potter, que és la tercera entrega.
Sí, confirmem.
Sí, sí.
Confirmem que és la millor.
I a més, doncs, sí, vull dir que és un gran director, i a més, jo que sé, va fer Gravity, també hi ha una pel·lícula que és, bueno, en té moltes, no? Hijos de los Hombres, vull dir, Alfonso Cuarón és un director excel·lent, va guanyar l'Oscar, per cert, per Gravity a millor director, i en aquest cas ha fet una pel·lícula també bastant intimista, és a dir, ja veus tu, és en blanc i negre, també el pressupost no és molt alt, i no és que sigui la ciutat de Roma que coneguem nosaltres, sinó que l'acció transcorre a la colònia Roma, que és un barri de ciutat de Mèxic.
Ah.
I aleshores, sí, la protagonista és una jove serventa en una família que viu en aquesta colònia, una família concretament de classe mitjana. Aquí el Cuarón el que fa és inspirar-se en la seva infantesa per fer així un retrat realista, que emocioni dels conflictes domèstics i de les jerarquies socials que van coincidir juntament amb la seva infantesa amb el moviment polític que hi havia a Mèxic en els anys 70, no? I res, escolta, que això ja, aquesta sí que està potser més fàcil a l'abast de tothom a través d'una plataforma com Netflix, també potser és una pel·lícula amb la negra i tal, potser tampoc moltes sales haguessin apostat per elles i es va creure que Netflix potser era la plataforma per poder arribar a més gent, no?
Mm-hmm. Molt bé, escolta, tu creus que jo crec que no, amb aquestes encara no hem finiquitat totes les estrenes de Nadal, en queda encara Mary Poppins, coses així.
Sí, ja veuràs, la setmana que ve tindrem problemes per fer l'espai perquè en tindrem unes quantes, eh? Arriba la nova pel·lícula de dibuixos animats de Spider-Man, que també està triomfant a tot arreu, arriba Aquaman, que també serà un dels plats forts d'aquest Nadal, vull dir que i Mary Poppins, i n'arriben unes quantes més, la setmana que ve.
De seguida parlem de les estrenes de la setmana que ve. Abans, l'última pel·lícula de les que s'estrenen avui, que és demà, de fet, que és La búsqueda de la felicitat.
Vamos, niños, tomaos el desayuno.
Papá, se va al trabajo.
Adiós, cariño.
¿Puedes hacer algo?
Es genial salir.
No soy feliz.
¿Qué?
Necesito hacer otra cosa.
Es una fase. Nada más, es solo una fase y vas a superarla.
¿Dónde está mi niña?
¿Qué tal aquesta?
Bé, aquesta és un dramot, ja.
Sí?
Ja avisem, sí. Sí, sí, és una pel·lícula britànica amb bons actors. Tenim a Gemma Arterton i Dominic Cooper com a protagonistes principals. I en aquest cas, doncs, ens narra la vida d'una dona que aparentment doncs, és feliç, però que hi ha alguna cosa que no li acaba de funcionar bé a la seva vida. Així que decideix deixar-ho tot, deixar enrere la seva família i doncs, agafa un viatge per descobrir-se a si mateixa el que sent i què és el que vol a la vida, no? És una mica aquí un viatge d'autodescobriment doncs d'aquesta mare que està doncs angoixada i asfixiada per estar dintre de casa seva, no?
Caram.
Uh-huh.
I què, ens agradarà o no?
Sí, sí, les crítiques són positives, d'aquesta sí? pel·lícula, per tant, jo crec que sí, sí. A més, Gemma Arterton és una actriu que a mi m'agrada bastant, vull dir que
que ve, i el Dominic Cooper, qui el situï, doncs, el protagonista, per exemple, de la sèrie Preacher, no? Vull dir que, en quant a actors i tot plegat, és interessant. A més, Arkenton està nominada als Premis Britànics a millor actriu.
Escolta, i pel que fa al cinema local de proximitat del Baix Empordà, el cinema de Palafrugell i el de Torroella, a Palafrugell aquest cap de setmana hi tenim Lázaro Feliz, guanyadora del millor guió al Festival de Cannes, i també al Festival de Sitges va guanyar alguna cosa, no?
Sí, ens heu guanyat el Premi de la Crítica.
Lázaro Feliz, tot aquest cap de setmana, demà i dissabte al Teatre Municipal de Palafrugell, i a Torroella, durant tot el cap de setmana, també hi tenim Bohemian Rhapsody.
Molt bé, ara gaudir-la i a ballar amb Queen.
Aquesta és una pel·lícula d'aquestes. Jo tothom que hi ha anat a veure-la, per molt que tingui aquests defectes que hi hagi algun punt en què no s'adecui a la realitat, però tothom ha sortit il·lusionada de veure la pel·lícula aquesta, no?
Sí, a més, és que és una festa la pel·lícula. Sí, si tu vas en plan de, mira, aquí Queen ha fet una pel·lícula barrada, allò inspirada en algunes coses seves, però que si tu vols saber la història de Queen, doncs sí, ves per una altra banda, però la pel·li és per passar-s'ho bé i gaudir sobretot de la música del grup, i allò que no està bé, doncs mira, com a mínim està ben trobat, no?
Mm-hmm. Fem un repàs d'allò que dèiem, de les pel·lícules que s'estrenaran a partir de què? De la setmana que ve ja. Tenim plats forts d'aquest any, acabarem l'any por todo lo alto.
Sí, ja t'he dit que la setmana que ve ja en parlarem en més profunditat, però ja he comentat el que ens arriba a Aquaman, que és la pel·lícula que està basada en el superheroi de DC Comics, El regreso de Mary Poppins, que és una segona part ja bastant tardia de la pel·lícula de Mary Poppins, però bé, que la protagonitza l'Emily Blunt. Llavors, a mi la que em fa més il·lusió per aquests dies és Spider-Man Un Nuevo Universo, que és aquesta pel·lícula de dibuixos animats protagonitzada per Spider-Man, en el qual Spider-Man es creua amb diferents Spider-Mans d'altres realitats i altres universos, que és a dir, que aquesta pel·lícula pinta molt bé.
És ben estranya aquesta pel·lícula, trobo.
Sí, bé, aquesta pel·lícula ha acabat sorgint de quan Sony va cedir els drets de Spider-Man a Marvel perquè en fes pel·lícules perquè ells no s'acabaven de sortir. Va decidir fer dues coses, i bé, torno Spider-Man a Marvel, que és la casa d'on va néixer, i jo me reservo el dret de fer pel·lícules de personatges secundaris de Spider-Man, que va fer Venom, que és una pel·lícula molt dolenta, però que ha funcionat molt bé en taquilla, per tant, li ha sortit bé, i pel·lícules de dibuixos animats amb Spider-Man, ja que no el puc utilitzar, diguéssim, en carn i ossos, el puc fer servir en dibuixos animats. I, doncs, ha tret aquesta pel·lícula, que està superbé, perquè hi ha el Chris Lorig i el Phil Miller, que són dos bons directors que van fer la Lego pel·lícula, per exemple, que ja tenen experiència en aquest sector i l'han tret molt bé.
Per tant, no tindrà res a veure amb el món dels Vengadors.
No.
Val.
En principi només serà circunscrit en personatges de les sèries de còmic de Spider-Man. I que més tindrem? Tindrem el spin-off de Transformers, Bumblebee, una pel·lícula independent que recomanaré molt, que és Lo que esconde Silver Lake, que està molt bé. I bàsicament això,
molt bé.
Tindrem aquestes pel·lícules a aquest Nadal, sí.
Molt bé, doncs Ignasi Arbat, en parlem la setmana que ve, haurem de reservar mig programa per la secció del cinema. I això, fins la setmana que ve, i que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, una forta abraçada. Adéu.
Adéu. Un minut i mig i seran les 9 del matí. Acabarem com hem començat, amb el temps i l'Albert Aparicio.
Dia gris amb intervals de núvols que poden provocar alguns plugims febles en qualsevol moment del dia. Serà a partir de la tarda i entre la nit i la matinada de divendres quan és més probable que es produeixin precipitacions, amb una mica més d'intensitat. El vent de component nord apareixerà a partir d'aquesta nit i ens acompanyarà fins demà al matí, provocant lleugera alteració marítima i amb ruixats que encara són probables a primeres hores del divendres.
Gràcies, Albert. Demà l'Albert ens parlarà de tornados en la seva secció de meteorologia curiosa, que és com la tenim catalogada aquí. Moltíssimes gràcies per seguir-nos en aquest supermatí que hem fet tota la secció d'informatius de Ràdio Capital. Nosaltres tornem demà.